L'incendi de Paüls afecta un perímetre de 3.100 hectàrees i els bombers no esperen estabilitzar-lo com a molt aviat fins aquesta nit. Bon dia des de Tortosa, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Fa 24 hores, al Catalunya Migdia us explicàvem l'inici d'aquest incendi de Paüls. Un incendi que continua fora de control 24 hores després. Les condicions meteorològiques i l'orografia del terreny han complicat moltíssim la feina dels bombers les últimes hores. Aquesta nit ha estat especialment complicada. Ratxes de vent de fins a 90 km per hora. I ara confien que la tarda la cosa millori, Joan Bota.
Sí, de fet, el pla alfa de risc d'incendis manté avui les Terres de l'Ebre amb un risc molt alt i l'esperança és, com dius, que a partir d'ara el vent ha de canviar sobre les complicacions que està provocant fins ara el vent, un detall prou gràfic, aquest que comentaves, l'olor del fum de l'incendi, que de les Terres de l'Ebre viatja ja fins a les comarques del sud d'Alacant.
Pendent de tot plegat aquí al centre de comandament de Tortosa i tenim el Miquel Jarque.
Doncs sí, aquí a l'exterior del centre de comandament avançat s'ha convertit pràcticament en un heliport d'aterratge. Ara mateix hi ha 6 helicòpters. L'exèrcit espanyol s'ha començat a desembarcar. Estem a l'espera de que el president de la Generalitat acabi una reunió que acaba de començar en una de les carpes interiors d'aquest centre de comandament avançat amb els caps dels operatius i que actualitzi les últimes dades sobre aquest incendi.
Aquest incendi que manté confinats els veïns de Paüls, però també de Xerta, d'Alfara de Carles, d'Aldover, de Tivenys, de Roquetes i dels nuclis de Vítem, de Jesús i de Reguers a Tortosa.
A banda, s'ha limitat la mobilitat al Pinell de Brai i també a Prat de Comte.
Un dels pobles més afectats és el de Xerta. Allà hi tenim la Júlia Albacar.
Bona tarda, Òscar. Aquí hi ha certa resignació i paciència entre els veïns mentre duren els confinaments, que tot sembla que s'allargaran durant esta tarda. Això mentre no paren de passar els mitjans aèris que treballen en les nombroses columnes de fum que es veuen ja des del mateix poble.
Al Catalunya Migdia us explicarem totes les afectacions d'aquest incendi, el segon important de la temporada, després del de Torrefeta i Florejacs a la Segarra de la setmana passada, dos focs que fan d'aquest estiu del 2025, ja a aquesta hora, el pitjor des del 2012, i això que tot just som a dia 8 de juliol, per tant, encara ens queda molt d'estiu. A banda d'aquest incendi, del qual de seguida ampliem la informació, el dia ens deixa altres notícies.
Començant per un tiroteig a Calldetenes, a Osona, que ha deixat dos morts, el tirador, que ha estat abatut, i el seu germà, i 5 Mossos ferits, 3 d'ells de gravetat. L'última hora ens la porta la Maria Núria Rebella.
Hola, bon dia. La comitiva judicial ja ha fet l'aixecament dels dos cossos, dos germans solters de més de 50 anys que vivien amb la mare de 80. Un d'ells, víctima d'una malaltia mental, segons han confirmat aquesta emissora, fonts pròximes al cas, ha retingut aquesta matinada el germà i la mare i quan ha arribat els Mossos els ha rebut a trets per després matar el seu germà abans que un agent l'abatés amb ell.
A València, mentrestant, indignació de la víctima d'una violació en grup després que els seus agressors, ja condemnats, han fugit de la justícia, Pepa Ferrer.
L'advocat de la víctima no entén com han pogut fallar els controls de fronteres. Els violadors no podien eixir de l'estat espanyol i els havien retirat el passaport. El Tribunal Valencià encara no ha dictat l'ordre de detenció europea. És un tràmit que pot tardar dies. I si aconseguissin fugir de la Unió Europea, es complicaria encara més la seva detenció.
I a Madrid, en crònica política, el PSOE prepara la compareixença de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol, demà al Congrés dels Diputats per l'escàndol Santos Cerdán, mentre el Partit Popular adverteix que tornarà a contactar amb els socis de govern espanyol per saber si els anuncis de mesures anticorrupció que farà Sánchez i que ja ha fet els han convençut o no. Dani Sainz de Aja, Madrid.
Sí, és un escenari que no contemplen a la Moncloa, tot i que són conscients que se la juguen. Fonts del govern espanyol sostenen que els socis no poden girar l'esquena a Sánchez perquè les mesures contra la corrupció que anunciarà seran contundents i recolliran part de les seues propostes. Des de Sumar adverteixen a Sánchez que no es quede curt, mentre que el PP espera treure rèdit del malestar de la resta d'aliats parlamentaris.
Abans de les 3, trobarem una estona per parlar també dels esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça renova Sense, el porter Sense, i ara mateix té 4 porters al primer equip blaugrana.
Sí, Ter Stegen, Joan García, Stensne i Iñaki Peña. El Barça torna diumenge a la pretemporada i el Roger Bosa ens explicarà quins seran els joves del planter que Hansi Flick ha cridat perquè s'entrenin amb el primer equip. També ha començat la pretemporada el Girona i la selecció espanyola s'ha classificat per als quarts de final de l'Eurocopa després de guanyar 6-2 Bèlgica.
moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora, molt pendents d'aquí de les Terres de l'Ebre, però també de la resta de xarxa viària catalana. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a la resta només congestió a la P7 de la Roca del Vallès, a Parets en sentit sud, on retiren dos camions que han tingut un accident i que són al voral. 5 carreteres tallades pels focs de les Terres de l'Ebre. La C12 entre Xerta i Tortosa, Nacional 230B a Xerta, T301 entre Tivenys i Benifallet, T-35-41 de Xerta a Paüls, T-34-22 entre Aldover i Alfara de Carles. D'altra banda, provoca retencions entre Tivissa i Vandellòs a la carretera C44. El transport públic interromput al pas de trens de l'RGU de Rodalies i R11 entre Figueres i Portbou per un altre foc a prop de les vies.
Doncs aquesta és la situació complicada i tothom molt pendent del temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Avui molt pendents de tu, d'aquest vent de matina, de marinada, que sembla que es comença a notar aquí a les Terres de l'Ebre.
Esperem que es noti una miqueta més, perquè ha d'anar més durant, diríem, la propera hora aproximadament. Entrarà amb una mica més d'intensitat, es notarà molt més d'aquí cap a, diríem, les 3, quarts de 4 aproximadament. El que tenim és aquesta situació de vent que encara fa que la temperatura sigui prou alta a l'interior. Estem parlant de 29 graus a Benissanet, Aldover ja estan registrant valors de 32, però no passaran dels 34. Recordem que fa una setmana, quan arribaven les temperatures a cotes de 40-42 graus, a aquesta hora ja tenien 40 graus a bona part de la Vall de l'Ebre, de tal manera que això ja és la primera notícia. Com dèiem, ha d'entrar el vent de xaloc, el vent de marinada, amb una humitat que farà incrementar aquesta sensació, almenys ajudar una miqueta a poder apagar el foc de l'incendi, a la vegada que també farà retrocedir les flames en el millor dels casos sobre zona cremada, de tal manera que també ajudarà. Pel que fa a la resta del país, doncs les temperatures han baixat, com dèiem, a bona part de Ponent, Terres de l'Ebre, entre 4 i 5 graus respecte a la jornada d'ahir, unes màximes que avui es quedaran ben curtetes, 33 graus de màxima, per exemple, a Lleida, a la Catalunya central al voltant dels 30, a la costa al voltant dels 28, de tal manera que serà una jornada agradable. Tot això amb molt de sol a Ponent, però en canvi amb algun ruixat que pot escapar cap a l'interior de les comarques de Girona, però pot arribar també cap al Vallès Oriental i àrees del Maresme. Atenció a aquesta propera nit, perquè s'espera aquesta propera nit i matinada ruixats que poden ser localment intensos a la costa central i al Camp de Tarragona.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 8 minuts. L'incendi que crema des d'ahir, descontrolat al Baix Ebre, ha afectat ja més de 3.100 hectàrees, manté confinades unes 18.000 persones. Els municipis confinats són els de Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i tres espais concrets de la ciutat de Tortosa. A més, hi ha limitació de mobilitat a Pinell de Brai i a Prat de Comte. La clau per guanyar el pols aquest incendi és aquesta marinada humida i amb poca velocitat, el vent que s'espera que comenci a aparèixer aquesta tarda. Els bombers ja han deixat clar, però, que en el millor dels escenaris es podria estabilitzar l'incendi aquesta nit, no abans. Ara mateix hi treballen uns 300 efectius dels bombers i molts mitjans aeris. També hi treballen un centenar de membres de la UME, la Unitat Militar d'Emergències. En aquest centre de control, amb tot el dispositiu, a Tortosa, hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí s'està a l'espera que el president Salvador Illa, que ha arribat fa uns minuts, surti de la reunió que farà mateix amb els caps d'aquest operatiu, oferirà una roda de premsa i després es reuneix amb els alcaldes afectats en una sessió de treball. Pel que fa a la població confinada, 18.000, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert la porta a relaxar el confinament domiciliari.
Les previsions s'estimen que no serà una marinada molt forta, sinó que serà humida. I això ens ha de permetre poder treballar en el control de l'incendi cap als ports. S'estarà treballant doncs, tota la tarda en aquest objectiu tàctic i estratègic de bombers. Anar-lo perimetrant i anar-lo tancant.
El mestral, a l'espera d'aquesta marinada humida, ha empès cap a l'Ebre el foc. La Serra de Cardós sembla assegurada. Els ports encara en perill. El foc ha penetrat en el parc en un percentatge encara petit. La pèrdua a banda de l'Àlvaro Ecològic complicaria l'extinció pels accessos difícils, ens ho explicava el sotsdirector de bombers, Francesc Boia, i es mostra cautelós perquè, en el millor dels casos, es va tenir estabilitzat aquest incendi aquesta nit.
Teòricament, el polígon inicial on havíem previst aquest incendi són 3.500. Aquest seria una mica el marge que havíem definit inicialment. normalment. És clar, si això saltés a la Serra Cardó, saltés a Ports, ja és una altra escala. Ja el número d'hectàrees cremades canvia abismalment. Ara mateix ens mantindrem aquests números i a veure fins a on els podem aguantar.
Per tant, 400 hectàrees de coll encara. Els treballs es centren a evitar que la propagació del flanc esquerre, tenint en compte que a partir d'ara, de les dues, es preveu un canvi de direcció del vent cap als ports que potser patiria encara més.
Deia que en aquest centre de control estem pendents de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, que està reunit encara ara mateix amb els bombers. Aquí, a l'exterior d'aquesta fira de Tortosa, que és on s'ha instal·lat aquest centre de control, el fum és omnipresent des de primera hora del matí, l'olor de fum també, l'anar i venir dels diferents vehicles d'emergències, els helicòpters que aterren aquí davant d'aquest centre de control, però hi ha una certa calma, perquè estem a una certa distància. Sí que és veritat que a l'horitzó veiem les flames en algun moment, ara sobretot el que veiem és el fum, però aquí la vida més o menys continua normal. En canvi, els municipis que estan confinats viuen amb neguit l'evolució d'aquest foc. Per exemple, a Xerta, on les flames han arribat a tocar del poble. Tot i l'ensurt, els veïns s'ho han agafat amb una certa resignació. Anem a Xerta. Júlia Albacar, bon dia.
Bon dia, Òscar.
És així? Amb certa resignació, tot i tenir les flames a tocar de Xerta?
Sí, podríem dir que sí, evidentment hi ha preocupació, però ja són moltes hores de confinament i la veritat és que parlant ara amb els veïns ens hem trobat una mica de tot. Ens trobem ara mateix a la plaça del poble, diguéssim, que fa una mica de punt de trobada no oficial, tot i que el confinament ha estat domiciliari, però aquí els veïns van venint també per saber l'última hora, per comentar també com està evolucionant el foc. Ara mateix hi ha menys gent que quan hem arribat, perquè evidentment doncs, s'apropa estora de dinar. I, per exemple, parlàvem amb l'Enric, que s'ho pren doncs, amb molta resignació i paciència. L'escoltem.
Pues sí, estem aquí esperant a veure si surt alguna alarma, estem mirant avions que passen, pugem als terrats, mirem on hi ha fum, intentem deduir què pot passar, però tampoc no sabem gaire cosa ara mateix.
Ens remarcaven, sobretot, i volien donar un missatge de confiança en els bombers i les persones que estan treballant ara a l'incendi. També teníem altres veus més optimistes, com per exemple la Clara.
Podem fer la vida una mica normal, però dins el poble podem sortir. Per tant, no és el mateix que estar confinats a casa i simplement doncs, mantindre la calma i si trobes algú, doncs, parles i també tranquil·litzes una mica i fas una mica de vida social i, si no, a descansar.
Tot això, Òscar, mentre ens passen els mitjans aèris, els helicòpters, per aquí damunt mateix, perquè de fet des de Xerta ja veiem, venint fins aquí, de fet veiem diverses columnes de fum. La darrera connexió la fèiem des del Dover, i és que el Dover i Xerta estan pràcticament a tocar, i quan veníem cap aquí hem pogut veure doncs, l'afectació del foc, i és que ja ho dèieu vosaltres, no?, que ha arribat gairebé a la porta tant de Xerta com del Dover. Veiem a la sortida del Dover mateix una illa de contenidors, la illa de contenidors del poble, que estava calcinada, envoltada de cendres, perquè tot aquell terreny doncs, ha cremat encara molts punts que fumejaven aquí, fins i tot en finques agrícoles, que es veien doncs, els arbres fruiters. Aquí la collita típica és la mandarina, la clementina, i també moltes finques afectades encara per columnes de fum. I doncs, també l'entrada de Xerta, evidentment, la vora de la C12, tot això està completament calcinat, i ens ajuda també a entendre, perquè la C12 en aquest punt és molt ampla, parlàvem de l'Ebre, però és que en aquest cas també consistia en un tallafoc important, i tot i així les flames van saltar a la carretera.
És una de les dades que més impacta i és aquesta capacitat que ha tingut el foc de saltar no només la carretera, que ja era prou ampla en aquest punt, sinó l'Ebre, que si el teniu present, realment és un riu molt ample i que, en canvi, les flames en algun moment de l'any han aconseguit passar a l'altra banda, a Tivenys. Aquí els bombers l'han pogut controlar i per això no ha anat a més en aquesta altra banda del riu, però és espectacular que hagi pogut el foc saltar una amplada com la del riu Ebre en aquesta posició. De fet, el foc ha destruït aproximadament un 6% de les 35.000 hectàrees del Parc Natural dels Ports de Tortosa-Beceit, una de les àrees naturals protegides més importants i més extenses de tot Catalunya, Montse Poblet.
Sí, els ports i a les fagedes més meridionals d'Europa, 1.300 tipus de plantes, algunes de les quals endèmiques, i està considerada una zona d'especial protecció de les aus on viuen, entre d'altres, grans rapinyaires com el voltor comú, el trencalós, l'àguila perdiguera o l'àguila daurada, a les quals el foc pot haver alterat la nidificació. Jordi Cirera, guia de muntanya a la zona dels ports, és un dels experts que ens n'ha parlat.
Aquesta zona cremada és una zona de bosc, se troba a prop del riu, i allí trobem principalment també àguiles, vale, com àguiles marsenques, calçades a les parts més altes. Per l'extensió de l'incendi, jo crec que la desestabilització de la nidificació d'aquestes aus ja ha sigut present.
Als ports, a més, hi ha un sotabosc molt ric en espècies que aquesta primavera s'ha multiplicat amb les pluges i que ara està molt sec. És el mateix que els passa als arbres, que malgrat haver-se recuperat una mica dels 3 anys de sequera, han evaporat molta aigua amb la calor del juny i això facilita que cremin ràpid. Ens ho explica el meteoròleg Jordi Cruz, autor del llibre 96 hores de juliol i un infern sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan.
Quan tenim un bosc, i especialment és el que ara ens estem trobant al sud de Catalunya, en què ha passat molta calor aquest mes de juny i ha perdut molta aigua, doncs l'incendi es troba que no ha d'evaporar tanta aigua. Diguéssim que és més fàcil cremar aquell arbre i llavors doncs, això el que fa és que hi ha molta energia i que l'incendi pugui avançar amb més velocitat.
L'altra zona d'interès natural que el foc amenaça és la Serra de Cardó i Boix, continuació natural dels ports de Beseit i una de les muntanyes més carismàtiques de les Terres de l'Ebre.
Fa molts mesos que les autoritats, també els mitjans de comunicació, avisàvem que aquest seria un estiu molt complicat, que seria un estiu crític, i a fe de Déu que ja podem dir que això es complirà. Acabem d'estrenar l'estiu, pràcticament, i ja estem vivint el tercer any més dur d'aquest segle pel que fa als focs a Catalunya. I és que si mirem l'històric dels incendis forestals que gestiona la Generalitat, ens hem de remuntar fins l'any 2012 per trobar un impacte similar del que hem tingut aquest any al territori, Sara Riera.
Sí, aquell any es van cremar més de 15.000 hectàrees a l'Alt Empordà i dues persones van morir als incendis de Portbou. Abans d'això, el 2003, es van cremar prop de 10.000 hectàrees en diversos incendis forestals i l'any 2000, 8.000. Així doncs, fa 13 anys que Catalunya no vivia una situació com aquesta. Aquests darrers anys, especialment els últims dos, on no hi havia hagut grans incendis amb aquestes afectacions tan importants, i això malgrat la sequera que hem viscut. Segons dades dels bombers, només aquest mes de juny hem tingut el doble d'incendis que en tot l'any passat, 1.059 focs en total a Catalunya. Pel que fa a les víctimes mortals, això sí, l'incendi més tràgic d'aquest segle continua sent el d'Horta de Sant Joan del 2009, en què van morir 5 bombers.
De fet, aquí a les portes d'aquest centre de control veiem efectius dels bombers, dels agents rurals, dels Mossos d'Esquadra, de la policia local de Tortosa, també Guàrdia Civil, i també la UME, la Unitat Militar d'Emergències, que ja està present, però que a més està preparada per ampliar el dispositiu que ha desplaçat en aquest incendi de Pauls. De moment, ja han enviat sobre el terreny un centenar de militars, prop de 50 vehicles terrestres amb capacitat per transportar aigua i diversos mitjans aeris, com ara helicòpters o hidroavions. També han desplaçat 10 patrulles de la Guàrdia Civil perquè donin suport als Mossos d'Esquadra, Sara Cañete.
Sí, ho ha explicat Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya, des del centre de comandament a Tortosa i en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Que tots els recursos que siguin necessaris, tant de la base de Vétera, que és el tercer batalló de la UME, com de Saragossa, que és el batalló, el quart batalló, que és el de referència a Catalunya, però també hi ha elements aèris o a d'altres que s'han de portar ara mateix, doncs, per exemple, doncs, la part aèria que està a Colmenar Viejo, que hi ha diferents helicòpters, també Cougars i també helicòpters lleugers, que són de reconeixement.
Prieto també ha lloat la feina que des d'ahir fan bombers i els serveis d'emergències de la Generalitat.
Estem aquí doncs, per ajudar-los, no? Perquè evidentment doncs, això provoca un desgast en els recursos, tant humans com materials, i evidentment han de tenir relleus i també han de tenir doncs, algun element doncs, que vulgui que la UME s'encarregui, com és el cas, per tal que els bombers es puguin concentrar en altra zona.
També ha explicat que ja a la tarda, quan va rebre la petició d'intervenció de l'UME, es va autoritzar automàticament perquè veien les complicacions de l'incendi i, de fet, ja hi estaven treballant.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, òbviament estem pendents d'aquestes feines d'extinció. Bé, fins la nit no es preveu que hi pugui haver bones notícies pel que fa a aquest primer control o estabilització del foc. La tarda serà encara complicada, tot i que amb aquesta ajuda de la marinada. Però a banda del que és pròpiament el foc, òbviament això té moltes altres derivades. Per exemple, hi ha molta preocupació entre els propietaris de les cases de turisme rural dels municipis que estan confinats. En alguns casos s'han desallotjat cases senceres i en d'altres els hostes han marxat o bé han hagut de cancel·lar l'estada. A Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
A Pauls, a Mas, a Ugaró, asseguraven que les flames eren a mig quilòmetre, havien desallotjat els hostes i patien per si acabaven perdent la casa. Ens ho ha explicat en Josep, un dels propietaris de la casa.
Tenim el foc a 500 metres, amb la gent que teníem allí allotjada totalment evacuada. De moment, a veure què passa, però no pintaré, no pintaré. Si això no para, no. I si no perdem la casa, pues ja farem prou. Li afirmaria no perdre la casa, ara ja.
A Xerta, des de Vila Retiro, el propietari i xef Fran López ho ha viscut amb preocupació i impotència i Guillem Blanc, de Casa Ceramines, explica com han atès els hostes a qui han ofert allotjament gratuït.
Al final van passar pel costat del poble, van cremar la benzinera, va cruzar la Nacional i al final molt preocupats pels veïns, per tothom i també sentint una impotència perquè no saps què fer, no saps com actuar.
Hem hagut d'improvisar per a donar-los una mica de menjar i estar pendent tota la nit per si havíem d'evacuar el poble. Dos habitacions van marxar cap allà a la una de la matinada i els altres van en bicicleta. Avui havien de sortir.
Per tant, doncs, neguit pel que pugui passar aquestes properes hores, però també a mitjà i llarg termini, un cop quedi extingit el foc.
Aquest foc de paüls, ho estem explicant, ha obligat a desplegar nombrosos efectius per aturar les flames, però també ha fet ampliar la cobertura i la programació de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, per actualitzar l'evolució de l'incendi al Baix Ebre, que es va decretar ahir, quan encara faltava ben bé una hora perquè comencéssim el Catalunya Mitjà, del qual encara estem perdent. Són més de 24 hores de programació especial que hem resumit amb el Roger Santaló.
El foc ja obria aquest informatiu fa tot just 24 hores amb els problemes per apagar-lo.
El vent i l'orografia compliquen un incendi forestal declarat a paüls, al Baix Ebre. Bon dia, són les dues.
I a mesura que avançava la matinada, els pitjors pronòstics s'han complert per les fortes ratxes de vent.
Continua actiu i fora de control l'incendi de paüls al Baix Ebre i que ha cremat unes 570 hectàrees.
I ja ha cremat unes 700 hectàrees.
I els bombers ja treballen en una àrea afectada de 1.500 hectàrees. A més, el cos
Catalunya Ràdio i Catalunya Informació han pogut parlar de matinada amb l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
També preparar algun pavelló municipal
perquè no hi hagi mobilitat en la zona, que la gent estigui confinada. És la població de Xerta.
El matí de Catalunya Ràdio ha agafat el testimoni amb un programa especial.
I avui ens llevem amb el segon gran incendi de l'estiu.
I durant el matí la Ràdio Nacional hi ha destinat més enviats especials a banda dels corresponsals per informar de la situació de primera mà.
Jordi Barranca, què sabem? Bon dia.
Hola, Freddy, molt bon dia. Doncs mira, a hores d'ara podem dir que, derivat d'aquest incendi, ja...
Júlia Albacar, Júlia, bon dia.
Aquí a Roquetes el panorama és de contrastos.
Hi ha realment un mar de periodistes.
També s'ha estat pendent de les actualitzacions del cap dels bombers, David Borrell, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el delegat del govern central, Carlos Prieto.
Que, sobretot, no ens passi a l'altra banda del riu i ens afecti la Serra de Cardós.
El confinament es manté de totes les poblacions que es van fer ahir al vespre.
Sí que ens ha sorprès la violència amb què ha bufat aquest vent.
Es va decidir que era necessari activar a la UME.
Als 30 segons ja havia donat la validesa.
I durant el matí s'ha parlat amb alcaldes i veïns.
La sensació de pànic.
El foc, pues, lo comencem a tindre més prop del municipi.
Esperem que el riu ho frene.
I, per exemple, a Terrassa tinc plena de cendra i l'olor de fum és important.
Fins ara que Catalunya Ràdio continua pendent de l'evolució del foc de paüls que fa 24 hores que preocupa a l'Ebre i a la resta del país.
En efecte, continuem pendents a Catalunya Ràdio d'aquest incendi de paüls. Continuarem també, a partir de les 3, continuarem aquí des del centre de control, també a la tarda de Catalunya Ràdio, amb l'Agnès Marquès i companyia, pendent d'aquesta evolució, també ara pendents de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, tan bon punt acabi la reunió que està tenint ara mateix amb els bombers de la Generalitat aquí a Tortosa, en aquest centre de control, on també hi és la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ja hem sentit aquí a Catalunya a migdia. Aquesta podríem dir que és la creu de la moneda, aquest incendi, que ara mateix no està controlat. En canvi, tenim una cara, i és que l'incendi que es va declarar ahir al Solsonès evoluciona favorablement i els bombers confien a donar-lo per controlat en les pròximes hores. A Castellà de la Ribera hi tenim el Joaquim Albalate. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs l'incendi es va declarar ahir al migdia, també, fa més de 24 hores, i ha cremat unes 50 hectàrees, sobretot de camps de conreu, entre Pinell de Solsonès i Castellà de la Ribera. Ara hi treballen 58 efectius i 15 vehicles dels bombers, a més de les ADFs, i l'objectiu és acabar de controlar tot el foc, tot el perímetre, i poder-lo donar per controlat aquest mateix vespre. El sotsinspector Joan Reyes Llobet és el cap d'intervenció de l'incendi.
El perímetre actualment està molt estable, pràcticament són inapreciables fumaroles ni punts calents en el perímetre de l'incendi, i el que doncs, estem treballant en aquest sentit, en mantenir aquest perímetre així d'estable durant aquestes hores centrals del dia que sempre són més crítiques, i poder tenir doncs, aquest incendi de cara a primeres hores de la nit en fase de control.
El que feia patir aquest matí a primera hora eren les condicions meteorològiques, justament per la calor que fa just aquesta hora i també per si ja girava el vent de manera més forta, però ens han comentat que les condicions que s'estan trobant són les normals per un dia de juliol i que si la cosa no s'orça gaire no hi ha riscos especials afegits que puguin revifar aquestes flames.
Des d'aquí que ens arriben millors notícies aquí a Tortosa. Un altre incendi que amoïna és el que es va declarar ahir als voltants de Narbona, a una hora al nord de Perpinyà. Les ràfegues de més de 60 km per hora que bufen a la zona dificulten molt també les feines d'extinció d'un foc que ja ha cremat més de 2.000 hectàrees allà i que ha provocat ferides a una desena de persones. Hi ha un grapat de comunitats confinades i, si bé ja s'ha reobert l'autopista A9, la que connecta amb Catalunya, les autoritats adverteixen que es preparen per un vespre que serà molt complicat. Narbona, Laura Bertran.
Bon dia. Ja són gairebé 2.500 hectàrees afectades amb un vent que continua bufant i dificultant la tasca del miler de bombers que són ajudats per mitjans aeris. El foc va iniciar-se ahir a la tarda i va progressar molt ràpidament. Sentim el testimoni de Natalie Bueno del poble de Bages en declaracions a BFM TV.
En 10 minuts estàvem envoltats de flames de 50 metres d'altura i vam obrir els corrals dels cavalls amb l'esperança que poguessin escapar-se. Hi ha hagut una solidaritat increïble amb els estables de la zona que van venir a ajudar-nos amb camions.
Una de les conseqüències més importants d'aquest incendi va ser el tancament durant moltes hores de l'autopista. Unes 200 persones van haver de passar la nit al recinte firal de Narbona. Ara ja s'ha reobert la circulació, però el col·lapse continua.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Farem una pausa des d'aquí, des del centre de control de Tortosa, pendent de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja ha acabat la reunió amb els bombers i és imminent. Fem una pausa i de seguida tornem des de Tortosa.
Catalunya migdia.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corres, nens.
Nadales a l'estiu. Millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
No hi ha res amb més d'orgull que nosaltres sent nosaltres.
Amb tota la nostra creativitat, imaginació i lluita.
Amb tota la transgressió i la valentia.
Amb la nostra manera de fer i de ser cultura.
Amb tot l'orgull. 28J, per una cultura diversa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. De moda per home tenim totes les peces clau de la temporada. Polos, camises, samarretes, pantalons curts i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, del 27 de juny al 31 d'agost, a la botiga web i app.
A Barcelona hi floreixen històries amb ritme i ritmes amb molta història. Hi floreixen la música, l'art i els festivals que mouen persones d'arreu del món. Barcelona, on l'espectacle floreix. Més informació al web mit.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Escolta, les millors sensacions no s'expressen en paraules. Com quan assaboreixes el teu gelat favorit o descobreixes les ofertes increïbles dels dies híbrids de Nissan.
Oh!
Del 3 al 14 de juliol, amb lliurament immediat i fins a 10 anys de garantia.
Uau!
Consulta condicions del teu concessionari o a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3K.
D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Som en directe al centre de control de l'incendi de Paüls, a Tortosa, pendents de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa. És imminent, perquè ja ha acabat aquesta reunió. Els mitjans de comunicació s'estan preparant ja per poder rebre el president i poder sentir les seves paraules. Mentrestant, anem explicant altres notícies. Tan bon punt ho aparegui el president, el podrem sentir en directe aquí al Catalunya Migdia. Dèiem que altres notícies, com per exemple que un home ha matat aquesta matinada el seu germà i els Mossos d'Esquadra l'han hagut de batre per poder entrar a la casa on s'havia fet fort amb la família. Ha passat de matinada a Calldetenes, a Osona. 5 dels agents que hi han intervingut han resultat ferits, 3 de gravetat. A un d'ells, de fet, l'han hagut de traslladar fins a Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. Tot ha passat a partir de les 3 de la matinada. L'agressor ha rebut a trets els policies, fins i tot el mediador dels Mossos. Ho ha explicat l'inspector Josep Periques, de la comissaria de Vic.
Hem estat intentant mediar amb ell,
i ha estat impossible, i al final s'ha decidit fer una intervenció durant el risc de que podria perdre la vida aquestes dues persones. I quan hem entrat, un del germà ja era mort.
Una família de tota la vida de Calldetenes, un poble d'uns 2.400 habitants on es coneix tothom, i aquest matí no se'n sabien avenir.
Tampoc ens fèiem molt amb la família ni res, però, ostres, no sé, ha estat tot molt de cop. És molt estrany que facin aquestes coses.
I ara s'argo i no sabia anar. Los hermanos saben más, porque sí son de aquí del pueblo, los conocemos y eso.
Perquè és que no és gens habitual aquestes coses aquí, perquè aquí no passa mai res.
L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha posat a disposició els serveis socials i l'atenció psicològica per als familiars, especialment per la mare de 80 anys que convivia amb els dos homes de més de 50 anys. Pel que fa als Mossos, no estem per la vida de ningú. El més greu és un que ha rebut una perdigonada al coll, segons han indicat fonts sindicals.
I encara una cosa més de la crònica de successos, perquè al País Valencià encara no s'ha dictat l'ordre de detenció europea pels dos violadors de la Vall d'Albaida que divendres es van fugar. Fa una setmana la justícia els va condemnar a 12 i 20 anys de presó per la violació grupal a una menor. El cas ha generat indignació per la facilitat amb què s'han escapat de la justícia. València, Pepa Ferrer.
Per a l'advocat de la víctima, Juan Molpeceres, els controls han fallat.
Que ellos tenían prohibición de salida del territorio español y retirada del pasaporte. Si todos los controles funcionaran adecuadamente, no se deberían haber fugado.
Això ara ho ha de resoldre una ordre de detenció europea que el Tribunal Valencià encara no ha dictat. Un tràmit que no és ràpid i que pot tardar dies. Jesús Becerra és un advocat especialitzat en extradicions i en ordres de detenció europea.
És bàsicament un procediment d'extradició abreviat. Si se pudiera presumir que estas personas están fuera del territorio de la Unión Europea, entonces la orden también puede pasar a ser internacional.
Si els fugats de nacionalitat búlgara decidissin eixir de la Unió Europea via Turquia, encara es complicaria més la seva detenció.
El trámite pues, puede complicarse un poco, puede tomar varios meses.
Quan siguen detinguts i ingressen a presó, els beneficis que puguen tenir, com ara permisos o tercer grau, es veurien reduïts en existir un veritable risc de fuga.
Passa un minut a dos quarts, continuem en aquest centre de control de Tortosa, pendent de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, que actualitzarà la informació que li hagin donat ara mateix els bombers en una reunió que acaben de tenir, que de fet encara tenen aquí en aquest centre de control. Mentrestant, més coses. El govern espanyol confia que demà Pedro Sánchez sortirà del Congrés dels Diputats amb el suport intacte dels seus socis de legislatura. I és que Sánchez compareixerà demà al matí per donar explicacions sobre el cas Santos Cerdán. I l'executiu dona per fet que Pedro Sánchez superarà l'examen i conservarà els suports parlamentaris. El cap de l'executiu espanyol i anunciarà mesures contra la corrupció que afectaran administracions i també empreses. Anem a la Moncloa, a Madrid. Dani Saideaja.
Bon dia. Pedro Sánchez es reserva per demà al Congrés anunciar quines seran les mesures que planteja contra la corrupció, però fons de la Moncloa sí que avancen que s'enfocaran en els tres actors que la fan possible: les empreses, les institucions i els partits. Es tindran en compte, asseguren, la majoria de les aportacions que han fet els socis de Sumar i els aliats parlamentaris. Pilar Alegria, portavoz del Ejecutivo.
Las medidas que va a plantear el gobierno van a ser medidas contundentes, va a ser un paquete importante de medidas y evidentemente una parte muy importante de ellas recogen lo que los grupos parlamentarios nos han ido trasladando durante estas semanas de encuentros y reuniones que hemos tenido con todos ellos.
El govern espanyol sap que demà és un dia clau per la continuïtat de la legislatura, però confien que mantindran el suport dels seus socis per responsabilitat, diuen, amb l'agenda social. De fet, Pilar Alegria ha volgut alertar un cop més contra un govern del PP i Vox, ara que els de Santiago Abascal parlen obertament de deportar fins a 8 milions de migrants.
Este mensaje de Vox, lo más peligroso es que el Partido Popular está dispuesto a normalizar y a blanquear este delirio xenófobo con tal de gobernar.
I de cara a les pròximes eleccions, el govern espanyol dona llum verda a la modificació de llei per fer obligatoris els debats als mitjans públics en campanya electoral. Si un partit no hi vol anar, no se'l podrà forçar a participar-hi, però haurà de justificar el motiu davant la Junta Electoral.
Doncs aquesta és la crònica que ens arribava des del Palau de la Moncloa amb l'última hora sobre aquesta prèvia de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha de produir demà i de la qual el president del govern espanyol espera convèncer els seus socis de legislatura per tal que no li treguin el suport. Mentrestant, encara no s'ha dictat més coses segon, que tenim una mica de comunicació ara mateix perduda, deia que anem sabent més detalls sobre la investigació d'aquest cas Cerdán, del qual demà ha de donar explicacions el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'últim que sabem és que el jutge investiga l'expresident d'Adif, l'expresidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, per 5 possibles delictes, entre els quals el d'organització criminal per la seva possible implicació en l'adjudicació irregular d'obres públiques, Marc Teixidor.
El jutge que va ordenar l'escorcoll del domicili de Pardo de Vera i el de l'exdirector de carreteres, Javier Herrero, va obrir una peça separada secreta després que el Tribunal el Suprem li remetés els indicis de delictes contra aquests dos excàrrecs. Concretament, el magistrat va ordenar als registres en detectar indicis de presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, delicte de tràfic d'influències, prevaricació i malversació, segons recull la interlocutòria del jutge i a la qual ha tingut accés EFE. Pardo de Vera i Herrero estan citats a l'Audiència Nacional el 21 de juliol per aclarir si, tal com apunta el jutge, van donar suport a José Luis Ábalos quan ocupava el Ministeri de Transports a través de Coldo García entre el 2018 i el 2021. De fet, durant l'escorcoll, la Guàrdia Civil va trobar al domicili de l'expresidenta d'Adif un document sobre el subministrament de 5 milions de mascaretes, una de les branques principals que tindria la trama.
I amb les investigacions judicials encara en marxa, el Partit Popular ha tornat a implicar la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, en la suposada trama corrupta. Des del Senat, on l'ha tornat a cridar a comparèixer, els populars la relacionen amb la compra fraudulenta de mascaretes durant la pandèmia, quan Armengol, recordeu, era presidenta de les Illes Balears, Estel Batet.
Ella ho ha tornat a negar sobre la seva reunió amb Víctor de Aldama, el presumpte comissionista de la trama Coldo, que ell havia negat que s'hagués produït. Ara, en més que sí, que van coincidir, va ser una reunió que Armengol va tenir amb l'expresident d'Era Europa. Aldama, que n'era assessor, l'acompanyava. Ha explicat que se n'ha adonat, repassant l'agenda, i que no va mentir en la seva primera compareixença, sinó que no el recordava. Respecte a Coldo García, la presidenta del Congrés ha explicat que es va reunir amb ell com a assessor del Ministeri de Transports.
¿Yo he hecho algo con el señor Aldama? No. ¿Yo tengo alguna cuestión de negocios con el señor Europa? No. El señor Coldo ahora es un presunto delincuente. En aquel momento era un asesor del Ministerio de Transportes. Yo hablo con un cargo público.
La declaració de Francina Armengol al Senat ha tingut moments d'alta tensió en el torn de preguntes de Vox, especialment, que han requerit la intervenció del president de la comissió. També se les ha tingudes amb el senador del PP, Fernando Martínez Maillo, que ha tancat el seu torn amb aquest missatge amenaçador.
Si usted no colaboró con la trama corrupta, que venga Dios y la vea. Y por cierto, recupere los WhatsApp, porque si no los va a acabar recuperando la UCO. Porque el informe próximo que dicen los medios de comunicación...
Señor Maillo, ya tiene
nada más y muchas gracias.
Ara mateix, aquí al centre de control de Tortosa, el president de la Generalitat comença a fer declaracions. Miquel Jarque.
Sí, parla el president de Catalunya.
Aquí a Tortosa, amb els responsables de l'extinció d'aquest incendi. Quina és la situació? És un incendi actiu, afectat unes 3.150 hectàrees de territori cremat. S'han evacuat aproximadament unes 18.000... S'han confinat, perdó, aproximadament unes 18.000 persones. Les afectacions a persones, afortunadament, són de quatre persones amb ferides lleus i un bomber amb un cop de cabó. Hi ha algunes edificacions afectades, que s'està revisant la seva estructura, i s'han tallat algunes carreteres. No? Aquesta és la situació que tenim ara. Els efectius que hi treballen són més de 400, amb uns 14 mitjans aeris, més dos helicòpters de comandament. Com vostès saben, es va activar ahir a darrera hora la unitat militar d'emergències, que està treballant en coordinació i sota la direcció dels bombers de la Generalitat. Aquesta és la situació, insisteixo, que tenim ara. Aquesta nit ha sigut una nit complicada. El foc amenaçava de saltar al riu Ebre i amenaçava la Serra de Cardó. Afortunadament, no ho podem donar per definitiva en descartat, però l'evolució que hi ha hagut aquest matí permet ser optimistes en aquesta qüestió i, per tant, diguem-ne, la Serra de Cardó, l'evolució, el salt del foc a l'altra marge del riu Ebre i la seva afectació a la Serra de Cardó, en aquest moment, diguem-ne, el pronòstic és positiu, optimista, i sembla que l'actuació que s'ha fet aquestes darreres hores permet dir que no, l'escenari més altament probable és que això no passi. No? Els esforços ara es concentren, el pla operacional quart que han dissenyat els bombers es concentren les properes hores per evitar que el fort s'endinsi en els ports. Aquí és on es concentren tots els esforços, en el que anomenen el flanc esquerre del foc, que divideixen en diferents sectors, en els primer i segon terç d'aquest flanc esquerre, on estan concentrant tots els esforços, tant els bombers com a unitat militar d'emergències, que també col·labora amb un d'aquests sectors, per evitar, insisteixo, que quan canviï el vent, quan tinguem un vent de marinada, el foc s'endinge en aquesta zona dels ports. No? Sabrem durant les properes hores si ha estat reeixit tota la feina que ha estat fent i ha estat suficient per evitar que això passi. La confiança, naturalment, és alta i màxima en els nostres efectius. No? Què li demanem a la població? Doncs que segueixi les indicacions, les consignes que donen les persones responsables d'extinció d'incendis bombers. No? La primera és confinar-se a aquelles persones que estan en zones on s'ha dictat una ordre de confinament, que la segueixin. Vull agrair en aquest sentit el respecte i amb què s'està seguint per part de la població civil aquestes indicacions i naturalment la col·laboració de tots els cossos i forces de seguretat, les policies locals, els pagesos, els bombers, tothom, en particular també dels alcaldes, que han reforçat aquest missatge. I la segona consigna és evitar desplaçaments, evitar desplaçaments. Aquelles persones que no estan en una zona que ha rebut un ordre de confinament, doncs que evitin desplaçaments que siguin innecessaris, perquè, bueno, pues, insisteixo, es produirà ara, ja previst que es produeixi un canvi de vent de mestral a marinada i, en fi, el foc, ja ho vaig dir la setmana passada, no, els focs d'avui no són com els d'abans. Evolucionen molt ràpid, les condicions meteorològiques són molt, molt adverses, molt difícils i, per tant, màxima prudència en aquest sentit. No? La prioritat ara, diria que única i exclusiva, és estabilitzar el foc. Estabilitzar el foc. L'escenari en el que s'està treballant, i per tant seria un escenari positiu, és que es pogués aconseguir això a darrera hora del dia. A darrera hora del dia que poguéssim iniciar una fase d'estabilització. Encara no estem en aquest escenari. A partir d'aquí, tota la resta de consideracions, investigar l'origen del foc, doncs, és una tasca dels agents rurals, doncs, estan començant reunidades, ja vindrà. Totes les mesures de suport que puguem donar, ara em reuniré amb els alcaldes i els escoltaré, doncs les avaluarem i el govern de la Generalitat estarà al costat dels municipis de la zona afectada per poder ajudar, no, que convingui ajudar. Però ara l'objectiu és estabilitzar el foc. No extingir-lo, també, però el primer pas és passar d'un foc actiu a un foc que puguem donar estabilitzat i, insisteixo, preveient aquest canvi de vent, doncs la concentració dels esforços està en aquest flanc esquerre i evitar que el foc vagi cap als ports. A partir d'aquí, si tenen preguntes, doncs estic a la seva disposició.
La causa de l'incendi se sap?
No, no se sap i ja s'esbrinarà, però no se sap en aquest moment. Saben vostès que hi ha una climatologia molt adversa. Torno a fer un crit, una crida a la prudència arreu de Catalunya, perquè tenim una situació climàtica, doncs, molt, molt adversa.
Pel que fa a danys materials, president, hi ha alguna primera, algun primer balanç?
Sí, hi ha algunes edificacions, no masses, que tenen algun dany estructural, que diguem-ne s'està avaluant per part dels efectius dels bombers, de si és un dany estructural que fa inservible l'edificació o per contra es pot robar. Però l'objectiu principal, el primer objectiu dels plans operacionals dels bombers de la Generalitat de Catalunya és que no hi hagi danys a les persones. Aquest és el primer objectiu, el primer. I per això el més important és que tothom segueixi les indicacions que donen els bombers. Aquells llocs on es decreta un confinament, per més contraintuitiu que pugui semblar la gent, si li diuen que es confini, per favor, confinin-se. I el segon, evitar desplaçaments inútils. I afortunadament, a diferència que malauradament ens ha passat, com vostès saben, l'incendi que vam tenir fa unes setmanes, doncs aquí, de moment, no hem hagut de lamentar cap pèrdua de vida humana. Quatre persones amb ferides lleus, molt lleus, i un bomber amb un cop de cabó. Fem primer en català. Ho faré ara. Ho faré ara, el que m'ha traslladat el delegat del govern, que s'ha tot a venir aquí, la consellera que hi va estar ahir fins a darrera hora i avui des de primera hora del matí, doncs és que naturalment ens estan preocupats, però que estan també amb una actitud que jo agraeixo, de col·laboració. El paper dels alcaldes, saben vostès, és sempre molt important. Hi ha alguna pregunta?
Què és el que més preocupa als bombers i si tenen alguna petició, li han fet arribar alguna petició?
No, els bombers saben que tenen tots els mitjans que necessitin i disponibles. El que es preocupa, on estan concentrant esforços, és, com he dit abans, en el que ells anomenen el flanc esquerre, que, dit traduït, vol dir que el foc no entri en els ports, amb aquest canvi de vent que hi haurà ara, a les properes hores, i que la feina que s'ha estat fent per controlar aquest flanc doni resultat i sigui suficient per evitar això. Com s'ha pogut evitar, diguem-ne, la penetració del foc en la Serra del Cardó, saltant al riu Ebre? Això, insisteixo, hi ha hagut algun moment, m'han traslladat, doncs, d'inquietud aquesta matinada, perquè, com vostès saben, en dos o tres punts ha passat, i el vent era un vent també fort, que no ho feia fàcil, per dir-ho d'alguna manera, i s'ha pogut assumir amb la bona feina que s'ha fet. Doncs ara el mateix, evitant que vagi als ports on bueno, doncs hi ha una massa forestal important. Aquest és el punt clau en què s'està treballant ara.
Ja seria optimisme, per quan?
Miri, no. És a dir, la situació dependrà molt de la climatologia, dels vents, i no vull ser realista. És a dir, el pla operacional que han fet els bombers està, des del meu punt de vista, molt ben treballat, són gent molt experta, tenen una estratègia molt clara de com afrontar aquesta situació, però sempre hi ha elements climatològics que s'han de tenir en compte, i per tant, optimisme no, realisme de què és el que s'ha de fer i fer-ho, però hem de veure les properes hores com això evoluciona, no? I insisteixo, la primera preocupació, el primer objectiu és que no hi hagi danys personals, i per tant torno a insistir a fer una crida a la població que està en llocs confinats, que respecti per favor el confinament, com s'està fent, i ho agraeixo, i que la resta de població que evitin els desplaçaments que siguin necessaris. No és dia per moure's, és dia per, si no és estrictament necessari, quedar-se a casa. I a la resta de la població de Catalunya, doncs, extremar la prudència amb aquestes condicions climatològiques que tenim, unes temperatures tan altes, en fi, que qualsevol espurna es pugui convertir en un incendi. Alguna pregunta més en català?
Com està avançant el tema? Sou també optimistes?
Que... No, és el que he comentat abans en el seu company. Bueno, s'està treballant justament amb tots els mitjans per evitar que el foc vagi cap aquí. El vent feia que la prioritat fos aquesta matinada justament a la Serra del Cardó, que no... Ara, amb el canvi de vent, la prioritat passa a ser als ports, i bueno, ja s'ha estat treballant justament per evitar que un canvi de vent produeixi aquest escenari que volem evitar, no?
Els terminis, creieu que demà podria ja estar estabilitzat? O...
Si tot va bé, un escenari, diguem-ne, raonable seria, ho sabrem, no dic que sigui el que passi, dic una previsió, diguem-ne, no diré que optimista, sinó una previsió, si tot anés bé i la feina que s'ha fet, diguem-ne, donés tot el resultat que s'espera que doni, és que cap a última hora d'avui poguéssim entrar en un escenari d'estabilització de l'incendi, no abans. Ara estem en un incendi actiu.
El president de la Generalitat,
que ara... Sí, castellà, sí. Doncs deixem el president, i deixem a tu també pendent per si digues alguna cosa diferent en castellà respecte al català, però hem pogut veure la crida a la prudència per part del president de la Generalitat. Si tot va molt bé, aquesta nit es podria donar per estabilitzat, però, insisteix, si tot va molt bé, per tant, ara mateix és un escenari que és possible, però que no és segur. I, a més, aquests esforços dels bombers aquesta tarda, per tal que el canvi de vent que ja fa estona que esperem, aquesta marinada que ha d'ajudar a estabilitzar-lo, però també posarà en perill als ports, al parc natural dels ports. Si a la matinada el vent de mestral posava en perill la Serra de Cardó, i això s'ha aconseguit salvar, doncs ara l'objectiu és que amb el canvi de vent el foc no entri als ports, cosa que encara seria molt més perillós del que és fins ara. De moment, aquestes 3.150 hectàrees afectades, 18.000 persones que continuen confinades, 4 persones amb ferides lleus i un bomber amb un cop de calor són el balanç d'aquest foc, que continua ben viu i que en les pròximes hores els bombers confien poder estabilitzar amb l'ajuda de la marinada i sempre que tot els vagi de cara. Per tant, aquesta crida a la prudència per part del president de la Generalitat, que també ha insistit que la gent eviti els desplaçaments innecessaris i que se segueixin les indicacions oficials, per exemple, pel que fa als confinaments. Doncs hem sentit aquesta compareixença del president de la Generalitat després d'haver estat informat per part dels bombers. Falten 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Pel que fa a la informació internacional, només un apunt, perquè l'alto el foc entre Israel i Hamas es resisteix. Aquest matí l'exèrcit israelià ha mort com a mínim 29 palestins i ha anunciat la mort de 5 soldats a Gaza. La tercera jornada de converses indirectes entre les dues delegacions a Doha, amb la mediació de Qatar i el sopar a la Casa Blanca entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu, no l'han materialitzat, aquest alto el foc. A Washington, els dos líders han reiterat la intenció de recol·locar els palestins fora de la franja de Gaza. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Tots els bàndols involucrats en les negociacions per a l'alto el foc continuen transmetent missatges positius.
I think things are going along very well.
Que les coses van molt bé, diu Trump, que compta en poder anunciar l'acord al llarg d'aquesta setmana. Per tal de donar l'empenta definitiva a les negociacions, ha decidit enviar a Doha Steve Witkoff, un dels seus negociadors de màxima confiança. L'alto el foc es dona tan per fet que Benjamin Netanyahu ja l'inclou en la llista de mèrits perquè Trump guanya el Nobel de la Pau. El gran escull són els 60 dies de treva, el camí cap al final definitiu de la guerra. Netanyahu continua insistint a buidar Gaza de palestins.
Les persones que volen quedar-se ho poden fer, però si volen marxar també haurien de poder marxar. No hauria de ser una presó, ja m'entens, hauria de ser un lloc obert i donar a la gent la llibertat d'elecció. Estem treballant molt estretament amb els Estats Units per trobar països que intentin fer realitat el que sempre diuen, que volen donar als palestins un futur millor.
Les intencions israelianes es veuen en dos projectes. El primer, explicat obertament pel ministre de Defensa, Israel Katz, consisteix a reunir tota la població en un campament massiu que s'erigiria al sud, a Rafah, ara mateix reduït a runa. El segon, publicat per Reuters, inclou la construcció de camps on es concentrarien els palestins abans de ser enviats a altres països. Tots dos projectes porten el nom, la paraula humanitari, que intenta, precisament segons les organitzacions humanitàries, dissimular la intenció de netejar ètnicament la franja.
D'aquí a 10 minuts seran les 3 de la tarda. Fem un parell de punts de la cultura. Per exemple, que el Festival Literari Cosmòpolis celebra els 25 anys amb un homenatge al còmic d'autor contemporani. Entre el 22 i el 26 d'octubre portarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona algunes de les principals figures del moment, Montse Camps.
Sí, avui s'han anunciat les primeres confirmacions i, entre altres creadors, visitaran el festival els nord-americans Art Spiegelman, conegut per la seva obra Maus sobre els camps d'extermini nazis, i Chris Ware, creador de Jimmy Corrigan i de la sèrie The Acme Novelty Library. Precisament, Ware, un dels autors més innovadors del còmic modern, és objecte d'una exposició al CCCB aquests dies. El festival també analitzarà el còmic provinent de Corea del Sud i vindran la dibuixant Keum Suk Jenri Kim, autora d'Herba i l'Espera, o la novel·lista Kim Hye-jin, que ha acumulat premis amb la seva obra Sobre mi hija. Altres noms que participaran en aquesta edició de Cosmòpolis són Berta Dávila i Yolanda Castaño, figures de la literatura gallega, la novel·lista britànica d'arrels palestines Isabella Hamad, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai, que publicarà en català aviat la seva obra més emblemàtica, Tango Satànic, i el músic usonenc Quimi Portet, fundador de L'Último de la Fila.
I el govern ha formalitzat la declaració com a bé cultural d'interès nacional de la Casa Vallmanya d'Alcarràs, que va ser residència ocasional del president Francesc Macià a la comarca del Segrià. És un reconeixement que havia reclamat la plataforma ciutadana Salvem Cal Macià. Ara exigeixen a la Generalitat que actuï de forma subsidiària per evitar que la casa es desplomi perquè es troba en molt mal estat. Lleida, Estela Bussoms.
En concret, l'immoble serà a partir d'ara bé cultural d'interès nacional en la categoria de lloc històric i s'amplia la protecció que tenia des del 2008 quan l'Ajuntament d'Alcarràs ja la va declarar bé cultural d'interès local. Fa anys que la plataforma Salvem Cal Macià exigeix que la Generalitat expropiï la Casa Vallmanya, l'actual propietari, i la reformi. Fins ara Cultura alegava que no hi podia actuar fins que la declaració no fos oficial. Per això, el portaveu de l'entitat Ferran Dalmau fa aquesta crida al govern.
Doncs bé, ara que és vecín, evidentment emplacem a la Generalitat de Catalunya a actuar de manera subsidiària i ser ella la que faci les actuacions per salvar la casa i li passi després, posteriorment, la factura al propietari.
Estem parlant d'una casa pairal originària del segle XVII que té rellevància històrica perquè Francesc Macià, el primer president de la Generalitat Republicana, hi va fer moltes estades després de casar-se amb la filla del propietari.
Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. D'aquí a 8 minuts tornarem aquí des del centre de control del Tortosa per seguir l'evolució d'aquest foc, d'aquest incendi a Paüls, que continua actiu. Ara el president de la Generalitat es reuneix amb els alcaldes de la zona i, per tant, podrem saber què li demanen als alcaldes. Però ara fem un parèntesi, 8 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb els moviments del Barça a la seva porteria.
Sí, Stenzne es queda. El club anuncia la renovació del polonès fins al 2027. Diumenge el Barça tornarà als entrenaments i Hansi Flick es trobarà, en principi, amb una porteria superpoblada, amb quatre porters. El club ha confirmat, Roger Bosà, la renovació d'Stensner.
Fins al 2027, dues temporades, és una renovació amb la fórmula 1+1, una fixa més una altra opcional en funció del nombre de partits que jugui la pròxima temporada. Per tant, veurem si serà una renovació automàtica, tenint en compte que el titular serà Joan García. Ara, com deies, quatre porters a la porteria del Barça, Ter Stegen, Stensner, Joan García i Iñaki Peña, que marxarà, per cert, Joan García, que ja treballa, ha avançat les seves vacances i ha començat a treballar a la Ciutat Esportiva.
L'acció espanyola ja s'ha classificat per als quarts de final de l'Eurocopa i va guanyar a Bèlgica amb un contundent 6-2. Aitana va sortir des de la banqueta, Pina va fer un golaç i Alexia continua acaparant els focus en aquest campionat. Anem fins a Lausana, on segueix aquesta Eurocopa la Ruth Vilà.
Alexia lidera clarament la selecció espanyola i amb només dos partits el seu carisma ja ha deixat empremta en aquesta Eurocopa. Ha pogut jugar els dos partits sencers. Ha fet 3 gols i suma també 2 assistències. A més, la UEFA li ha concedit el premi a millor jugadora en els dos partits. La futbolista de Mollet reconeix que arriba en un bon moment a aquest europeu i el camp es nota. Les companyes demanen que no se la pressioni, però Alexia assumeix fins ara sense problemes el lideratge de la selecció espanyola, l'equip més contundent i superior als seus rivals de moment. Després del 6-2 contra Bèlgica, la capitana del Barça adverteix, però, que el seu objectiu no són els gols.
Jo, el meu objectiu no és marcar, sempre és triar la millor opció de cada jugada i, a vegades, doncs, si tinc una defensa davant, buscaré aquesta lliure i si no la tinc davant i tinc opció, doncs finalitzaré, no? No crec que sigui una cosa que influeixi gaire al meu joc.
Amb la victòria contra Bèlgica i l'empat a 1 entre Itàlia i Portugal, la selecció espanyola s'assegura ja el pas a quarts i es jugarà amb Itàlia el lideratge del grup. Per cert, que en aquest Portugal-Itàlia d'ahir vam tornar a veure Quica Nazaré. Quica tornava a jugar després de 4 mesos gairebé de baixa i va ser titular. Va jugar 82 minuts i va fer un molt bon partit.
I el Barça continua en les sortides després de la marxa d'Engen. Dues jugadores amb contracte, com Rolfo i Roubach, també deixen el club.
Rolfo marxa del Barça després de 4 temporades vestint la samarreta blaugrana i quan encara li quedava un any de contracte. La sueca ha guanyat 2 Champions, 4 Lligues i 3 Copes, entre d'altres títols amb el Barça. Indiscutible l'extrem primer i després de lateral esquerre, Rolfo havia perdut protagonisme els 2 últims anys per les lesions i per la consolidació d'Smey Brooks en la seva posició. Les seves companyes van rebre la notícia després de jugar l'Espanya-Bèlgica. Sentim Alexia Putellas i Irene Paredes.
Bueno, agrair-li sobretot per tots els anys que ha estat amb nosaltres. Crec que tota l'afició està molt orgullosa del compromís que ha tingut amb l'equip i bueno, desitjar-li molta sort a nivell personal perquè ha estat una gran companya durant tots aquests anys.
La verdad que me da pena porque ha sido una jugadora muy importante. Pero quiero hablar con ella y si es lo mejor para ella, pues bueno, habrá que respetarlo.
Amb la marxa de Rolfo, l'equip femení també ha rebaixat massa salarial. Pel que fa a la portera Eli Roubach, el club la va posar al mercat i finalment marxa a l'Aston Villa de Natalia Arroyo.
I el futbol masculí ahir tornava a la pretemporada de l'Espanyol i avui qui torna la feina és el Girona.
Hola, què tal? Bon dia.
Els de Mitchell ja arrenquen aquesta pretemporada amb entrenaments i Oriol Domènech amb alguns jugadors que s'incorporaran més tard.
De moment, l'entrenador del conjunt gironí només podrà tenir 16 jugadors per treballar. 14 del primer equip, 2 dels quals, Valeri i Miguel, estan lesionats. Els jugadors convocats passaran revisió mèdica entre avui i demà i començaran a entrenar-se amb el grup. La resta s'incorporaran dilluns que ve perquè han tingut partits amb les seleccions o han jugat partits de promoció d'ascens amb altres clubs, com és el cas de Joel Roca.
I avui s'acaba el termini per pagar a la subhasta per la plaça vacant del Lleida, la segona ref, i Marta García podem confirmar que hi opta el Lleida Atlètic.
S'ha inscrit i ha pagat també per eixa subhasta. El termini s'acaba a les 12 de la nit. Si hi ha més d'un club que ha pagat, hi haurà un ordre de prioritat i així la tenen els clubs de segona ref, com per exemple el Cornellà, que això sí, ha manifestat que volia la plaça, però precisament perquè té prioritats esportives, no entenia per què havia de pagar. El cas és que com el termini s'acaba avui a les 12 de la nit, segurament ja serà demà quan sabrem a on va parar eixa plaça.
I el Tour arriba a la quarta etapa, avui entre Amiens i Rouen, amb 174 quilòmetres de recorregut. L'etapa té 3 ports de quarta categoria i 2 de tercera. Tots concentrats en la part final. Isaac Vilalta, quina és la situació de cursa ara mateix?
Mira, ara mateix queden 114 quilòmetres per la final, una miqueta menys. Hi ha 4 homes que són cap de cursa en la fuga. Són bons corredors, però no són perillosos de cara a la classificació general. Tenen 2 minuts de marge respecte al gran grup on hi ha tots els favorits, on també hi és el líder de la general, Mathieu van der Poel. Però atenció, molta atenció al final de l'etapa d'avui. Els últims 25 quilòmetres, 4 ports concentrats, 2 de tercera i 2 de quarta. Veurem si hi ha moviments entre els homes destacats de la classificació general.
L'etapa d'avui acaba a Rouen, la ciutat de Jacques Anquetil, un dels mites del ciclisme francès i del panorama internacional, però Isaac, ara fa molts anys que un francès no guanya el Tour.
Sí, fa 40, vaja, des que el va aconseguir per última vegada Bernard Hinault, que li agrada molt parlar, va parlar també just abans de l'inici d'aquest Tour, recordant això, que feia 40 anys que no guanyava, des de l'any 85, cap francès ho ha aconseguit des d'aleshores, i avui que l'etapa arriba aquí a Rouen, hem aprofitat per parlar amb un francès, amb Guillaume Martin, que parla de les paraules d'Hinault.
Sin problema, hago lo que puedo y no me importa lo que dice Bernardino, por ejemplo, o quien ha ganado el Tour por la última vez. Hago mi cosa.
¿Como aficionado te preocupa que ningún francés gane?
Tenemos que esperar un poquito más. Tenemos jóvenes muy talentosos y en unos años estará.
I un últim apunt, Marta García.
Doncs Paula Leitón, la boia del Sabadell, ha fitxat per l'Atlètic Barceloneta, i això és waterpolo també. La central basca en futbol, Amaia Martínez, seguirà una temporada més en l'Espanyol. El Joventut de Badalona amplia una temporada més el contracte de l'escorta catalana, Laura Piera, i en el bàsquet, el Girona incorpora el base escorta Derek Netham.
Fins aquí la informació esportiva. Seguim ara amb aquest especial informatiu pels incendis a les Terres de l'Ebre amb l'Òscar Fernández.